Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. És dimecres 26 d'agost del 26. Un dia que comença amb el cel totalment serè a les nostres comarques, temperatures de 18 graus a Olot, 16 a Ripoll. Aquest matí ens despertem amb temperatures més fresquetes, més pròpies d'altra banda de l'època de l'any en la que ens trobem. Avui, en principi, no hi ha d'haver massa problemes meteorològicament parlant. El dia serà assolellat, amb una certa tendència a semblar-se cada cop més als dies de setembre, cel net de núvols i possibilitat del creixement d'alguna nuvolada, sobretot a les cotes més altes del Pirineu, on sí podria descarregar algun ruixat, però serà, en tot cas, de molt poca importància. Les temperatures tendeixen a estabilitzar-se.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Temps per destacar l'actualitat informativa de la jornada. Avui parlem de residus perquè després del tancament al mes de juny dels contenidors de les fraccions de rebuig i orgànica, l'Ajuntament de Can de Bànol es mostra satisfet amb les xifres de reciclatge. En concret, les de rebuig han disminuït mentre que la resta han augmentat. Això ho explica l'alcalde Oriol Lázaro.
Ja tot va agafant forma i es va posant a lloc. Per tant, entenem que cada cop estem millorant aquest funcionament. Bé, parlant de residus, concretament, la idea és millorar el percentatge que teníem, que Camp de Bànol estava per sota del 50%, estàvem al voltant del 45%, és un mal percentatge de reciclatge, i ara el que estem treballant és per superar aquest 50-55% i volem arribar a xifres de reciclatge que siguin homologables a les europees. I al cap i a la fi seria perfecte arribar a percentatges tan alts com es poden arribar a altres poblacions del 60 i escaig, 70% de reciclatge.
Per cert que les obres de retirada de fusta que mantenen el bosc de Campelles tancat avancen a bon ritme. Es compta que a finals d'aquest mes s'hagi extret el 40% de la fusta caiguda, si bé l'inici tardà de la feina ha impedit que s'assoleixi l'objectiu de treure'n la meitat. Ho sentirem. A Olot, el nou patronat de la Fundació La Caritat es marca l'objectiu de ser una residència de referència i prioritzar el benestar dels residents. El president del patronat, Jordi Rabat, remarca que l'important és explicar el que veritablement es fa a la residència i destaca la importància d'haver fet aquesta aposta clara en favor de la intel·ligència artificial per millorar la qualitat de vida dels residents.
La visió que la gent tenia de la Caritat fos una visió del segle XXI i deixar enrere moltes coses que potser teníem tots a la retina, però sempre en pro de millorar el benestar de les persones que dins hi ha. A l'inici, quan jo vaig venir aquí, vaig veure que hi havia moltes coses molt maques que es feien, però que realment no s'explicaven a fora. I un dels primers objectius ha sigut explicar el que passa dins la Caritat.
Atenció, perquè ja s'enfilen a prop de 400 les denúncies contra la suposada agència de viatges de l'Escala investigada per estafa. Els Mossos mantenen la investigació oberta i segueixen recopilant informació de nous casos que puguin anar sortint. Hi ha un gran nombre de famílies de la Garrotxa afectades per aquest cas i que ara es troben en el primer pas per intentar recuperar els diners. Avui també parlarem de mobilitat perquè l'Ajuntament de Ripoll ha instal·lat un sonòmetre fix per comprovar el soroll de les obres del taller de Renfe. La mesura sorgeix arran de diverses queixes dels veïns de la zona que asseguren que el soroll els impedeix descansar. El sonòmetre estarà instal·lat durant 3 mesos per veure l'abast del greuge i prendre les mesures oportunes. Sílvia Oriols és l'alcaldessa.
Una de les primeres passes que fa l'Ajuntament és primer calibrar el sonòmetre propi que ja tenim, per tant, si en un moment donat hem de fer alguna sonometria, però alhora doncs, demanar a l'administració superior, en aquest cas a la Generalitat, un sonòmetre que pugui anar a l'espai exterior i que pugui ser fixe, no? De tal manera que durant 3 mesos, el vam col·locar a principis d'agost i es preveu doncs, que a finals d'octubre es retiri, puguem realment verificar quins són els decibels, no? Que estan generant totes aquestes obres per si podem procedir realment a denunciar aquests fets.
I des de fa unes setmanes Tossa es compta amb una guingueta a peu de carretera just davant de l'estació que actua com a botiga i dinamitza el poble. La seva particularitat és que es tracta d'un establiment que després de la jubilació del seu propietari ha estat adquirit per l'Ajuntament, que n'ha fet una concessió per tal de poder dinamitzar el poble. Avui també us parlarem del mosquit tigre, que està totalment establert a la Garrotxa i es reprodueix en l'àmbit privat. El programa anomenat Que no n'hi hagi també depèn de tu vol conscienciar la població sobre què significa la presència del mosquit.
I per combatre'l és un mosquit que hem de saber que és un mosquit que cria a l'àmbit privat. Principalment cria a l'àmbit privat. Llavors qualsevol recipient que pugui acumular aigua és un lloc de cria. Doncs bàsicament el que fem és això, explicar aquesta biologia, explicar els llops de cria i que la gent intentar sensibilitzar-lo perquè apliqui aquestes mesures cadascú a casa seva.
Anem als esports. La Unió Esportiva Camprodon ha tornat a la feina aquest dilluns amb el primer entrenament de la pretemporada. Les grans novetats de l'estrena han sigut els nous fitxatges i també els juvenils de la FEC que començaran a rodar amb l'equip dirigit per Manel Puigverd.
Hem canviat gent, hi ha hagut gent doncs, que per motius laborals doncs, no han pogut continuar, altres per altres motius doncs, no han pogut seguir i per tant doncs, el que hem fet ha estat doncs, intentar doncs, buscar una miqueta doncs, de combinacions que ens permeti tenir un equip una mica equilibrat. Penso que hem aconseguit pràcticament doblar totes les posicions i estem molt contents amb el que hem aconseguit.
I la cursa dels volcans d'aquest any incorpora la col·laboració amb l'Espai Cràter. Aquest any la principal novetat que porten des del Club Excursionista d'Olot és la col·laboració amb el museu i el canvi d'itinerari, ho explica Enric Soler, president de l'entitat.
I se'ns va córrer doncs, demanar doncs, l'Espai Cràter si podia col·laborar amb nosaltres, ja que és la cursa dels volcans, i sortirem i arribarem de sobre el volcà Puig del Roser, que és ben bé sobre l'Espai Cràter. I bueno, doncs l'Espai Cràter hi va estar totalment d'acord en col·laborar, al contrari, dir, donarà una entrada gratuïta a tots els participants perquè puguin entrar a visitar l'espai i, bueno, i així han deixat de sortir del pavelló.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Entrem en matèria. Després del tancament al mes de juny dels contenidors de les fraccions de rebuig orgànica, l'Ajuntament de Can de Bànol es mostra satisfet amb les xifres de reciclatge. En concret, les de rebuig han disminuït, mentre que la resta han augmentat. Ara l'objectiu és anar incrementant el percentatge de reciclatge fins a les xifres homologables a les europees. Sobre la taula, elaborar unes ordenances que posin l'accent en l'incivisme. Ens ho explica la Laura Segú.
L'Ajuntament de Can de Bànol fa un balanç inicial des del tancament dels contenidors de rebuig orgànica més que satisfactori. Un cop superades algunes incidències inicials, les dades indiquen que la fracció de rebuig és la que més s'ha reduït, mentre que les altres totes han augmentat, fins al punt que en algunes de les estacions s'ha decidit doblar el nombre de contenidors de plàstic. Des del consistori recorden que en aquests moments s'ha millorat el percentatge de reciclatge, que estava per sota del 50%. Es marquen com a una de les fites arribar a xifres que siguin homologables a les europees en torn al 70%. Oriol Lázaro.
Ja tot va agafant forma i es va posant a lloc. Per tant, entenem que cada cop estem millorant aquest funcionament. Bé, parlant de residus, concretament, la idea és millorar el percentatge que teníem, que Can de Bànol estava per sota del 50%, estàvem al voltant del 45%, és un mal percentatge de reciclatge, i ara el que estem treballant és per superar aquest 50-55% i volem arribar a xifres de reciclatge que siguin homologables a les europees. I al cap i a la fi seria perfecte arribar a percentatges tan alts com es poden arribar a altres poblacions del 60 i escaig, 70% de reciclatge.
També s'han col·locat més mini deixalleries, així com tres de noves amb més capacitat per a les càpsules de cafè. L'Ajuntament està treballant en aquests moments en fer una ordenança que posi accent en l'incivisme i no tant en el volum de reciclatge ara per ara, i no descarten videovigilància en les zones més conflictives.
No estem buscant tenir les dades de cada targeta, quantes vegades ha obert, quins dies ha obert, tot això és un treball que es farà a llarg termini, o sigui, no és immediat. El que sí que ha de ser immediat és poder regular, poder posar un accent important sobre l'incivisme. Per tant, sí que estem treballant en poder posar algunes zones, les més conflictives, videovigilades.
L'alcalde també ha anunciat que s'està estudiant la manera que les famílies disposin com a mínim d'una segona targeta, possiblement d'una mida més petita, amb el mínim cost possible. Des de l'Ajuntament agraeixen la col·laboració ciutadana, així com les incidències que s'han fet arribar a Can de Bànol. Digues la teva.
I ara ens endinsem al bosc perquè les obres de retirada de fusta que mantenen el bosc de Campelles tancat avancen a bon ritme. Es compta que a finals d'aquest mes s'hagi extret el 40% de la fusta caiguda, si bé l'inici tardà de la feina ha impedit que s'assoleixi l'objectiu de treure'n la meitat. El tancament del bosc continua per ara establert, com a mínim, fins a finals d'aquest any. Guido Sengerotti.
Des de l'Ajuntament de Campelles esperen haver extret unes 3.200 tones de la fusta que va caure per les ventades abans de finals d'agost. Les obres van començar el juliol a mitjan mes i això ha impedit que a finals d'aquest mes es pugui assolir l'objectiu prefixat de les 4.000 tones. Ho explica Judit Cornellà, alcaldessa de Campelles.
El ritme és bo, baixa la fusta molt bon ritme i per tant creiem que complirem els plaços, si bé no el 100% aquest final d'agost, crec que un 40% haurem pogut fer, volíem arribar al 50%, però crec que arribarem al 40%. I per tant la idea és que acabarem doncs, en el pla assenyalat l'extracció de tota aquesta fusta.
Mentrestant, i fins que no s'acabi la totalitat de la feina, no es reobrirà el bosc. Encara queden dos lots, un al Baell i l'altre al bosc de Campelles, que són els més voluminosos.
Que són els que, doncs, són els, potser els que, on hi ha més volum de fusta i el que és més perillós a l'hora d'anar sortint camions. En principi ho mantindrem i a mesura doncs, que es vagin acabant i es vagin acabant lots, anirem valorant si ja podem obrir alguna zona o no. Però no comptem obrir res, almenys fins a final de setembre.
El trànsit rodat de camions que baixen els troncs és el motiu principal pel qual s'ha volgut tancar la forest. Les fortes pendents i els pesos dels vehicles i de la càrrega donen poc marge de maniobra als conductors i podrien ser perillosos per als visitants en casos concrets. Per això, tota la zona afectada mantindrà l'accés restringit fins a acabar els treballs.
Busques la màxima eficiència i confort per aquest estiu? A Florenci Cos som especialistes en climatització, des d'aires condicionats domèstics fins a aerotèrmies i aplicacions industrials. A Olot, des de 1948, ens encarreguem de les teves reformes i del manteniment d'aigua, clima i gas, perquè una bona instal·lació et fa estalviar i viure millor. No passis calor aquest estiu. Consulta'ns sense compromís. Truca'ns al 972 26 36 04 o visita'ns al carrer Pere Lloses 8. Florenci Cos, avança't a la calor.
A Olot, el nou patronat de la Fundació La Caritat es marca l'objectiu de ser una residència de referència i prioritzar el benestar dels residents. El president del patronat, Jordi Rabat, ens remarca que l'important és explicar el que veritablement es fa a dins. Destaca que s'ha fet una aposta molt clara per la millora a través de la tecnologia amb l'aplicació de la intel·ligència artificial. També afegeix que les bones condicions pels treballadors han de ser un reclam. Roger Isern.
16 anys després d'un dels fets de la crònica negra de la història d'Olot, com van ser les morts d'11 residents de La Caritat a càrrec del zelador Joan Vila, la imatge de la residència ha canviat en algunes ments, però no en totes. Una tasca de neteja de l'imaginari col·lectiu que ara el nou patronat de la Fundació La Caritat vol millorar. Segons el seu president, Jordi Rabat, l'objectiu per canviar el rumb del pensament de moltes persones envers la residència és explicar aquelles coses bones que fan dins d'ella.
La visió que la gent tenia de La Caritat fos una visió del segle XXI i deixar enrere moltes coses que potser teníem tots a la retina, però sempre en pro de millorar el benestar de les persones que dins hi ha. A l'inici, quan jo vaig venir aquí, vaig veure que hi havia moltes coses molt maques que es feien, però que realment no s'explicaven a fora. I un dels primers objectius ha sigut explicar el que passa dins La Caritat.
Preguntat per si al carrer la imatge de La Caritat ha canviat, Rabat ho diferencia en dues parts.
En l'imaginari col·lectiu, si vens des de fora i no coneixes La Caritat, sí. En l'imaginari de la gent que realment està a La Caritat i dels residents i de les famílies, no. El boca orella dintre La Caritat sabem que som encara a dia d'avui una residència de referència, sobretot pel tracte i per posar la persona al centre de l'atenció.
L'estabilitat econòmica de la residència olotina també és un dels objectius que es marquen des del patronat. Expliquen que sense ella no es pot garantir unes condicions òptimes pels residents i tampoc pels treballadors.
El que volem nosaltres és que el boca orella acabi omplint sempre la residència perquè les coses es fan ben fetes. I aquest és el gran objectiu, és dir, hem de fer que La Caritat per si sol, amb l'estructura que sé, que tingui, sigui viable econòmicament. I quan sigui viable econòmicament, amb dues coses. Primer, orientat de cara al resident i, sobretot, després, orientat també de cara al treballador.
La residència de la Caritat compta actualment amb una 60 de places i s'ha fet una aposta ferma per la modernització de diferents sistemes de l'edifici. L'ús de la intel·ligència artificial ja hi té un paper important en el dia a dia de residents i treballadors.
I això que us expliquem ara no para d'augmentar. S'enfilen a prop de 400 les denúncies contra la suposada agència de viatges de l'Escala investigada per estafa. Els Mossos mantenen la investigació oberta i continuen recopilant informació de nous casos que puguin anar sortint. Hi ha un gran nombre de famílies de la Garrotxa afectades per aquest cas i que ara es troben en la primera fase, que és intentar recuperar els diners.
El nombre de denúncies contra l'agència de viatges de l'Escala de l'Alt Empordà s'enfila a prop de 400. Els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta i no descarten que segueixin sortint més casos en les properes setmanes. De moment, els agents estan recopilant informació sobre les denúncies i fent gestions d'investigació, tot i que no consta cap detenció. El cas va arrencar fa unes setmanes, quan alguns clients van demanar de cancel·lar el viatge, però no els van retornar els diners. A banda, a principis d'agost hi havia persones que no van poder agafar l'avió perquè era l'hora de marxar i encara no els havia enviat el bitllet. D'altres van saber durant el viatge que no estava tota l'estada pagada i els quedava una part a deure. El cas va començar després que algunes famílies decidissin anul·lar el viatge que havien contractat. Després de setmanes d'espera, les víctimes no rebien els diners de l'agència. Això va fer que obrissin una queixa a l'Agència Catalana de Consum i després de diversos requeriments, la dona assegurava que li havien retirat la llicència. Així ho explicava a una altra de les afectades, quan li demanava els bitllets d'avió per anar a Bali, que havien de sortir al cap de dos dies. A partir d'aquí es van anar succeint les denúncies. La dona va demanar disculpes als clients i assegurava que en cap moment volia perjudicar ningú i que la situació no ha estat premeditada. A més, afegia que ella no n'ha sortit beneficiada en cap moment. També deixava clar en un comunicat que qualsevol persona afectada pot posar-se en contacte a través d'un correu electrònic.
Canviant totalment de qüestió, l'Ajuntament de Ripoll ha instal·lat un sonòmetre fix per comprovar el soroll de les obres del taller de Renfe. La mesura sorgeix arran de diverses queixes dels veïns de la zona que asseguren que el soroll els impedeix descansar. El sonòmetre estarà instal·lat durant 3 mesos per veure l'abast del greuge i prendre les mesures oportunes.
Arran de les queixes dels veïns del carrer Progrés, del barri dels Ferroviaris i de Castelladral, l'Ajuntament de Ripoll ha instal·lat un sonòmetre cedit per la Generalitat de Catalunya per verificar la magnitud acústica de les obres que es duen a terme al taller de Renfe i comprovar si se superen els decibels permesos. En parla l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Oriols.
Una de les primeres passes que fa l'Ajuntament és primer calibrar el sonòmetre propi que ja tenim, per tant, si en un moment donat hem de fer alguna sonometria, però alhora doncs, demanar a l'administració superior, en aquest cas a la Generalitat, un sonòmetre que pugui anar a l'espai exterior i que pugui ser fixe, no? De tal manera que durant 3 mesos, el vam col·locar a principis d'agost i es preveu doncs, que a finals d'octubre es retiri, puguem realment verificar quins són els decibels, no?, que estan generant totes aquestes obres per si podem procedir realment a denunciar aquests fets.
Oriols també ha assegurat que han rebut moltes queixes, tant d'associacions com de particulars, i que actuen per garantir el descans veïnal.
Evidentment, com a administració ripollesa, tenim el deure de garantir el descans veïnal de tots els ripollesos, i en aquest cas, quan ens arriben tot aquest tipus d'informacions de que hi ha una afectació greu en el descans veïnal de tots aquests barris, doncs nosaltres actuem amb màxima celeritat. Hi ha hagut bastantes queixes, hem rebut aquí al propi Ajuntament diferents associacions de veïns i diferents veïns que individualment doncs, s'han atensat per fer-nos explícites les seves queixes i després de recollir tota aquesta informació doncs, és quan hem optat per posar-hi remei i per poder quantificar, no?, quin és l'abast realment del greuge que s'està generant.
El sonòmetre es va instal·lar aquest mes d'agost i es mantindrà fins a l'octubre, moment en què el consistori ha afirmat que es prendran les mesures oportunes en funció dels resultats.
I a Toses, des de fa unes setmanes, compten amb una guingueta a peu de carretera just davant de l'estació que actua com a botiga i dinamitza el poble. La seva particularitat és que es tracta d'un establiment que després de la jubilació del seu propietari va ser adquirit per l'Ajuntament, que n'ha fet una concessió per tal de dinamitzar el poble.
A dia d'avui, el poble de Toses només té el bar de l'estació i no comptava amb cap botiga ni espai on anar a comprar els productes mínims necessaris. Sí que hi havia una guingueta de fusta davant de l'estació de tren. Un cop es va jubilar el propietari, la iniciativa de l'Ajuntament va ser adquirir-la i fer una concessió per la seva explotació. Això s'ha acabat aconseguint aquest estiu, quan la paradeta ha pogut obrir les seves portes de nou. Ho explica Josep Estragués, regidor de Cultura de Toses.
Antigament la regentava una persona, un particular, i va arribar el moment de la seva jubilació i la tancava. a l'Ajuntament vam creure que era molt interessant que pogués estar seguir oberta per la gent del poble o per la gent que passa, que dona una mica més de vida, ja que aquí en el que és en el poble de Toses no tenim cap botiga, només tenim el bar que està en els baixos de l'estació, i el 2024 nosaltres hem decidit adquirir la parada aquesta per posar-la a lloguer, la vam treure a concurs.
Des del consistori es celebra que els passants s'hi aturen i que la gent del poble hi encarrega productes. S'hi ven una mica de tot a l'estil de les botigues de poble, però es prioritza el producte de quilòmetre zero, que és, a més, el que més èxit té. Ho expliquen Josep Estregués, regidor de Cultura, i Guillermo, el dependent de la Guingueta.
La idea nostra és aquí que es pugui vendre producte de proximitat, producte d'aquí del Ripollès. La gent que passa per aquí, que hi ha molt trànsit aquí a aquesta carretera, que és la que va a la Molina, que bé, tothom passa per aquí en vez de passar per l'antiga carretera de la Collada, i hi ha molta gent que al veure la paradeta aquesta es paren a prendre alguna cosa, a fer una beguda o a comprar qualsevol cosa del que hi ha aquí, embotit, coca, a més també, si algú li interessa, també fa alguna...
Lo que más triunfa, sí, es digamos, la miel que es de acá, de la, hacia la parte de dalt de Dorria y todo, esa es la que más vendemos. Los embutis de planolas, que son para mí los mejores, que también se venden muy bien. También tenemos, no, pues distintas cosas también, los entrepanes, el pan para la gente que está aquí en el pueblo y los que pasan también.
Aquestes primeres setmanes, molta gent que transitava pel poble s'hi ha aturat per fer una beguda o aturar-se a descansar. És l'èxit d'un emplaçament en una carretera molt transitada d'una botigueta que, per sobre de tot, dona vida a Toses.
I és que es tracta de recuperar la vida als pobles rurals. Segurament n'haureu estat víctimes, el mosquit tigre està totalment establert a la Garrotxa i es reprodueix en l'àmbit privat. El programa anomenat Que no n'hi hagi també depèn de tu vol conscienciar la població sobre què significa la presència del mosquit, especialment és en recipients amb aigua, on es reprodueix amb més facilitat. Aquest dilluns, a Olot, coincidint amb el mercat, hi ha hagut una parada informativa davant la Basílica de Sant Esteve.
El mosquit tigre és una espècie invasora procedent de l'Àsia i que va arribar a territori català fa uns anys. La seva presència ja és habitual en els darrers anys i és molt molesta per l'elevat nombre de picades que causa. També té la capacitat de transmetre malalties i el seu cicle biològic se centra a l'aigua, en la majoria dels casos. En el cas de la Garrotxa i les comarques gironines, es tracta d'una espècie totalment adaptada al nostre clima i a la nostra societat des de fa més d'una dècada. El tècnic del programa de seguiment i vigilància al mosquit tigre, Joan Basí, ha explicat a Ràdio Latjolet Televisió com combatre el mosquit tigre.
I per combatre'l, és un mosquit que hem de saber que és un mosquit que cria a l'àmbit privat. Principalment cria a l'àmbit privat. Llavors, qualsevol recipient que pugui acumular aigua és un lloc de cria. Doncs bàsicament el que fem és això, explicar aquesta biologia, explicar els llocs de cria i que la gent intentar sensibilitzar-lo perquè apliqui aquestes mesures cadascú a casa seu.
Durant aquest dilluns al matí a Olot hi va haver una parada informativa sobre el mosquit tigre i els seus efectes. Desenes de persones s'hi van aturar, entre elles alguns turistes que es troben a la comarca durant aquests dies. Basí precisament parla sobre la població i si està conscienciada sobre la presència d'aquesta espècie.
La gent el pateix molt, hi ha molta gent que sí que el reconeix, hi ha gent que no, que es pensa que els mosquits que li causen les molèsties és alguna altra espècie de mosquit. Després, quan acabes rascant una mica, acabes veient que el mosquit que sí que li causa les molèsties és el mosquit tigre, perquè és un mosquit que el tenim totalment establert aquí a la zona de la Garrotxa i totes les comarques de Girona.
El mosquit tigre hi és especialment durant la primavera i l'estiu, ja que durant l'hivern és quan hivernen en la fase de l'ou. Això sí, durant tot l'any és una espècie que, ja que les temperatures no són molt baixes, és capaç de ser present durant tot l'any.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
Temps ara per parlar de les festes d'altura, que de fet ja tenim aquí a la cantonada. I és que la sardana blaugrana més gran del món serà una de les noves activitats que fan les entitats en el marc de la Festa Major d'Olot. Aquest acte l'organitzen els Almogàvers Garrotxins, que també faran la tercera edició dels Jocs d'Enclam. A més, Faràndula Racing Team organitzarà la tradicional turinada i l'11è campionat mundial de pedra, paper i tisora. Ens ho explica en Joan Brecha.
Les entitats són un dels elements clau de les festes d'altura. Gran part d'actes són organitzats per colles i penyes que impulsen iniciatives amb motiu de la Festa Major d'Olot. Una de les penyes és la dels Almogàvers Garrotxins, que ha impulsat la segona edició dels Jocs d'Esclam i la innovadora sardana blaugrana més gran del món. En parla Xircu Corcoi dels Almogàvers Garrotxins.
Farem l'acte de Jocs d'Esclam, que és un acte que ja vam fer l'any passat,
i que semblava que va tenir una mica d'èxit i aquest any continuarem amb aquesta idea. Dir que al final dels Jocs d'Esclam es ballarà una sardana, que en principi volem que sigui la sardana blaugrana més gran del món, i convidem doncs, a tots els barcelonistes d'Olot a participar aquí amb la samarreta del Barça.
També un dels actes més característics de les festes d'altura és el Campionat Mundial de Pedra, Paper o Tisora, que celebra la seva 11a edició i que organitzen els Morruts. Josep Maria Coma és membre dels Morruts.
11a edició del Pedra, Paper o Tisores, aquí a la plaça de l'Àngel. Cal esmentar que aquest any s'ha exportat la idea, van venir els de la Festa Major de Granollers, els blancs, a demanar-nos permís com si, per si podien fer l'acte allà, vull dir, encantats de travessar fronteres amb aquesta idea que vam tenir fa uns anys i que es vagi globalitzant.
Per part de la Faràndula Racing Team ha preparat diferents activitats per a aquestes festes. Una de les més destacades és la Torinada, que per 5 anys consecutiu organitzen aquest acte i que aquest any incorpora petites novetats. En parla Cesc Sagristà, president de la Faràndula Racing Team.
Aquest any seguirem una mica amb la mateixa línia que l'any passat, potser sí que les novetats principals són amb la Torinada, que sí que tindrà un format molt similar al que ja portem últimament, però nova incorporació de nova faràndula i a més doncs un petit acte especial a davant de Sant Esteve, com ja va esdevinguent tradició.
Des de l'Ajuntament d'Olot celebren que aquestes iniciatives de diverses entitats formin part de les festes d'altura. Anil Sallabona és regidor de les festes de l'Ajuntament d'Olot.
De propostes que, com bé sabeu, doncs ens agrada que es combini la tradició, aquelles que s'han convertit en imprescindibles de les festes d'altura, amb aquelles que són noves idees creatives que volen portar innovació i volen fer descobrir alguna cosa nova, que segurament doncs, moltes d'elles amb el pas del temps es convertiran en aquests actes emblemàtics i que recordarem com si els haguéssim tingut tota la vida.
Les festes d'altura són sinònim d'unió i amistat. Per tant, aquestes activitats encoratgen el públic a venir amb amics i passar una molt bona estona.
Anem als esports. La Unió Esportiva Camprodon ha tornat a la feina aquest dilluns amb el primer entrenament de la pretemporada. Les grans novetats de l'estrena han sigut els nous fitxatges i també els juvenils de la FEC, que començaran a rodar amb l'equip dirigit per Manel Puigverd, que es torna a marcar l'ascens com a objectiu de la temporada que ara comença.
Torna el futbol al Camp de la Vila. Aquest dilluns la Unió Esportiva Camprodon ha començat els entrenaments de pretemporada. Sota les ordres de Manel Puigverd, que continuarà una temporada més com a tècnic camprodoní, la plantilla ha començat a exercitar-se amb les novetats dels fitxatges i també d'alguns juvenils de la FEC Vall del Ter que començaran la pretemporada amb l'equip. En parla l'entrenador de la Unió Esportiva Camprodon, Manel Puigverd.
Hem canviat gent, hi ha hagut gent doncs, que per motius laborals doncs, no han pogut continuar, altres per altres motius doncs, no han pogut seguir i per tant doncs, el que hem fet ha estat doncs, intentar doncs, buscar una miqueta doncs, de combinacions que ens permeti tenir un equip una mica equilibrat. Penso que hem aconseguit pràcticament doblar totes les posicions i estem molt contents amb el que hem aconseguit.
La temporada passada el Camprodon es va quedar a les portes de l'ascens, un ascens que torna a ser el gran objectiu del club que vol recuperar la categoria de segona catalana que es va perdre la temporada 2021-2022.
Bueno, l'objectiu del Camprodon, doncs, com molt bé sabeu, doncs, és des de fa un parell o tres anys on el que volem és recuperar la categoria de segona catalana. Evidentment això és un desig, però això doncs, costa moltíssim. Portem un parell d'anys que estem aquí, ens falta un punt i doncs intentarem que aquest any doncs, amb l'aprenentatge de les temporades anteriors intentar doncs, buscar doncs, alternatives de millora que ens puguin doncs, ser un equip més consistent.
El primer test de pretemporada dels camprodonins serà aquest dissabte contra el Sant Ignasi, rival de segona catalana, a les 6 de la tarda al Camp de la Vila.
I la cursa dels volcans d'aquest 2026 incorpora la col·laboració amb l'Espai Cràter.
La tradicional cursa dels volcans té novetats de cares a aquest 2026. La novetat més important és el canvi del recorregut. En comptes de Montolivet, Sant Francesc, La Garrinada i Bisaroques, es canvia el primer per l'Aigua Negra. Tot i no hi correspon a Olot, és un dels volcans més importants de la comarca. En parla Enric Soler, president del CEO.
I se'ns va córrer doncs, demanar doncs, a l'Espai Cràter si podia col·laborar amb nosaltres, ja que és la cursa dels volcans, i sortirem i arribarem de sobre el volcà Puig del Roser, que és ben bé sobre l'Espai Cràter. I bueno, doncs l'Espai Cràter hi va estar totalment d'acord en col·laborar, al contrari, vull dir, donarà una entrada gratuïta a tots els participants perquè puguin entrar a visitar l'espai i, bueno, i així hem deixat de sortir del pavelló.
El principal inconvenient de córrer aquesta cursa és la gran quantitat d'altres actes esportius que hi ha a la mateixa època. Però per part del Centre Excursionista Olot es mostren optimistes en tema xifres i esperen assolir un molt bon resultat.
Home, intentem doncs, arribar als 150, 200, si és possible, vull dir, esclar, evidentment que ara estem en una època que de curses se'n fan moltes, precisament el cap de setmana abans hi ha la cursa de Sant Ferriol, esclar, llavors la gent esclar, es reparteix més per les curses.
La cursa pels volcans se celebra el 20 de setembre i les inscripcions es troben obertes a la pàgina web del Centre Excursionista d'Olot.
A Opticàlia Olot estem d'aniversari. Opticàlia Zavent, fa 10 anys, una dècada cuidant la teva manera de veure el món i que forma part d'una trajectòria encara més gran. Més de 30 anys d'OptiPunt, protegint la teva salut visual amb professionalitat, innovació i la màxima proximitat. Vine a celebrar-ho amb nosaltres. Troba'ns a la plaça Clarà, número 12 d'Olot, o truca'ns al 972 28 06 44. Opticàlia Zavent Olot, del grup OptiPunt. Gràcies per la vostra confiança.